Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El Congrés dels Diputats no té previst, de moment, investigar l'espionatge en Pegasus. Segons ha informat RAC1, la presidència de la Cambra Baixa no es planteja moure fitxa de forma immediata, tot i que afecta el mòbil corporatiu de quatre persones que han estat o són diputats a les Corts. Es tracta de l'exdiputada de Junts al Congrés, Laura Borràs, i l'actual portaveu del partit, Míriam Nogueras, del portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, i del diputat de la CUP, Albert Botran. També afecta Jon Iñárritu, de Bildu, quan era senador. Tots els partits independentistes han fet peticions perquè s'investigui. De fet, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha reclamat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que revisi els mòbils dels diputats de la Cambra Baixa, tal com ha ofert al Parlament Europeu. En aquest sentit, els grups independentistes i la majoria de socis d'investidura del govern espanyol han demanat la compareixença del president Pedro Sánchez al Congrés perquè doni explicacions sobre el CatalanGate. Són 8 partits que han registrat diverses peticions de compareixença per l'espionatge a una seixantena de polítics i membres de la societat civil catalana amb el programari Pegasus. Els socis d'investidura també reclamen que comparegui el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, i altres càrrecs, entre els quals hi ha la directora del CNI, Paz Esteban. A l'altre costat de la balança hi ha el Partit Popular, que demana que s'assumi a la iniciativa del PSOE de crear l'anomenada Comissió de Secrets Oficials al Congrés, una comissió, recordem, diferent a la que demanen els grups independentistes. I aquest matí ha començat la declaració davant dels jutges d'un dels sospitosos i únic investigat del crim d'Helena Jubany. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La justícia ha posat la lupa sobre Xavier Jiménez, un company del grup excursionista de la víctima. Aquest dijous es va saber que abans de declarar davant del jutge, l'acusat es va apartar de l'entitat per no perjudicar-la. El jutge ha cridat Jiménez avui a declarar després que la defensa de la família Jubany havia localitzat un disc dur de l'ordinador de la víctima en què apareixia un correu electrònic que podia vincular l'investigat amb els anònims que Helena va rebre abans de morir el 2 de desembre del 2001. De fet, la Policia Nacional creu que Jiménez va ser qui va enviar els missatges a la víctima gràcies a una prova cal·ligràfica que va ser determinant perquè el jutge el cités a declarar.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. I a la xarxa de Rodalies, segon dia consecutiu d'avaries. Si ahir era la R1 al Maresme, avui les línies afectades són l'R2 Nord, l'R8 i l'R11. L'avaria d'un tren regional entre les estacions de Mollet, Sant Fos i Granollers Centre provoca més de 30 minuts de retard, segons ha informat l'operador ferroviari. I a les portes de Sant Jordi, el Gremi de Llibreters de Catalunya espera que aquesta diada sigui històrica, sense restriccions i amb xifres de venda prepandèmiques faci el temps que faci. La directora del Gremi, Maria Carme Ferrer, ha apuntat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel que es preveu que es venguin 1,5 milions de llibres per Sant Jordi i que aquestes xifres representen entre un 15 i un 30% de les vendes anuals de les llibreries i gairebé la meitat de les vendes de les llibreries més petites.
Nosaltres creiem que serà com el 2019, més o menys. No em canso de dir que aquesta setmana estem veient també que hi ha una part que està ja vinguent a comprar els llibres que ha de regalar. Tota la setmana hem tingut molta feina, no?
La diada d'enguany coincideix amb cap de setmana i en aquest sentit la directora ha recordat que es vagi on es vagi hi haurà llibreries per celebrar Sant Jordi. I aquest divendres s'ha publicat el nou disc dels catalans, Mishima. Es diu Aigua Clara i és el novè àlbum del grup de Barcelona. 11 cançons formen part d'aquest disc que presentaran al Festival Estrenes de Girona el dia 6 de maig. El dia 19 faran parada a Sabadell i el dia 27 al Poble Espanyol de Barcelona. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Aquesta tarda el Barça femení disputa el primer partit de les semifinals de la Lliga Campions contra el Wolfsburg a 3:15. El partit, com ara fa un mes, contra el Real Madrid es torna a jugar al Camp Nou i s'espera que l'afluència sigui massiva. La incògnita és si se superarà el rècord d'assistència de l'anterior partit on hi van anar 91.554 persones. Mai abans en un partit de futbol femení hi havia anat tanta gent. L'equip recupera Mariona Caldente, Joshua, la Clàudia Pina i Patrick Guijarro, que ja han rebut l'alta mèdica i podran estar a l'11 titular. Pel que fa a l'equip masculí, la victòria d'aquesta nit al camp de la Real Societat els dona ales i tornen i tenen més a prop la classificació per a la següent Champions. Si el Barça torna a guanyar diumenge contra el Rayo, la distància amb el cinquè classificat seria de 15 punts i, per tant, pràcticament estaria assegurada l'entrada als bombos del sorteig de la Lliga de Campions de la temporada que ve. Canviem de qüestió. En marxa des de fa poc més de 10 minuts els primers entrenaments lliures del Gran Premi de MotoGP a Portugal, al circuit de l'Algarve, de moment dominats pel pilot de Red Bull, Oliveira. Abans ja han sortit a pista els pilots de Moto3. L'espanyol Daniel Olgado ha estat el més ràpid. I acabem a l'Open de Barcelona de tennis, on avui es recupera la normalitat després que la jornada d'ahir s'hagués de suspendre per la pluja. A les 12 del migdia comencen els primers partits dels vuitens de final. Avui els tennistes que guanyin els partits del matí hauran de doblar i jugar un altre cop als quarts de final per la tarda. La gran expectació seran els partits de Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas, que si guanyen aquest matí es podrien trobar als quarts de final aquesta tarda.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Massèrraga.
Ràdio Estel.
Hi ha ofertes que només passen un cop a la vida, com aquesta, perquè llancem 100.000 bitllets a 15 euros. Sí, 100.000 bitllets a 15 euros. Compra'ls del 22 al 24 d'abril i viatge de juliol a setembre. Vàlid per a trens AVE, Alvia, Euromet i Intercity. Més informació a renfe.com. Renfe, el teu tren.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I en els propers minuts, aquí a Ràdio Estel, et volem fer una pregunta. T'has plantejat en algun moment com podem cuidar i entrenar el nostre cervell? Mira, va, i una altra pregunta de regal. Quin saps de l'òrgan més complex del nostre cos? El cervell, perquè et facis una idea, és un òrgan que pesa normalment un quilo. Disposa d'entre 86 i 100 milions de neurones. Perquè ens fem una idea, la mateixa xifra que s'estima per al número d'estrelles que té la Via Làctia. En què consisteix, com funciona i com el podem entrenar són algunes de les qüestions que ens planteja la Catalina Hoffman, escriptora i divulgadora, en el seu nou llibre Neurofitness, Descubre lo que tu cerebro puede hacer por ti. I atenció, perquè seguim llegint el seu llibre i en només, alerta aquesta dada, en només 5 minuts al dia podem millorar el nostre cervell i en només 3 mesos ja notarem una millora rellevant. Clar, fet aquestes presentacions, Catalina Hoffman, bon dia, buenos días, Catalina.
¿Cómo estás, querida?
Es una pasada, escucha, claro, yo me he quedado con esta, o sea, en 5 minutos al día podemos mejorar nuestro cerebro y en 3 meses ya notaremos unos beneficios.
Pero de una... Impresionante. Fíjate, escucha, ¿cómo es nuevas esto? Rutas neuronales en 3 meses, querida mía, con eso te lo digo todo, que suena esto como fascinante, pero ¿qué es una ruta neuronal? Por favor, Cata, cuéntame. Pues mira, es tan maravilloso como tú muy bien has dicho en tu presentación, 86.000 millones de neuronas. O sea, neuronas que son células nerviosas maravillosas que se comunican unas con otras y en esa comunicación se crean unas carreteras que son rutas. Pues esas rutas neuronales está en nosotros poder fomentarlas y crearlas. Y solo con este mimo de 5 o 10 minutitos diarios lo hacemos posible.
Lo conseguimos. Y tú nos lo explicas.
Hombre, con todas las herramientas que hay ahí, claro.
Ahora hablaremos de cómo podemos... Antes lo hablábamos con Catalina, ¿no? Porque no somos conscientes, Catalina, del poder que tenemos en nuestro cerebro y sobre todo de que lo podemos entrenar, cuidar y mimar, ¿no?
Total, es que nunca nos lo han enseñado, jamás. Siempre nos han dicho, come de manera adecuada, cuídate a nivel físico, vete al gimnasio, pero el cerebrín Es como ir como un pollo sin cabeza, exacto, chica. De cuello para abajo te cuides un montón. Y de cuello para arriba, absolutamente nada.
Doncs ara parlarem amb la Catalina. De fet, la Catalina és terapeuta ocupacional, és especialista en estimulació cognitiva i entrenament cerebral. Fa més de 20 anys que revoluciona el concepte de la cura del cervell. Ella és creadora, perquè ho sapigueu, del mètode Hoffman i del mètode Neurofitness, que ara en parlarem en aquest llibre, volíem dir Neurofitness. Ella és escriptora, és conferenciant, és divulgadora, és titulada també del programa de desenvolupament directiu d'IES Business School de la Universitat de Navarra i també, alerta, imparteix anualment sessions docents a la Harvard Business School.
Exacte.
¿Tienes tiempo para llegar a todo?
Tengo muy bien entrenadito mi cerebro.
Ah, oye, pues vamos allá. Primero, claro. Pregunta de rigor, ¿qué es el neurofitness? A ver,
mira,
explícanos.
A mí me arrebata cuando lo cuento porque es que es lo más sencillo del mundo. Yo cuando empecé, claro, llevo más de 22 años investigando el cerebro, ¿no? Investigando las profundidades, cómo se comunican las neuronas, cómo se crean las redes, un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Y cuando crees metodología, dije, vamos a ver, yo hablo de entrenamiento cerebral y la gente se me queda mirando diciendo, ¿pero qué es eso? O hablo de estimulación cognitiva, pero si a mí no me hace falta nada, porque parece que solo tienes que tener más años, ¿no? Y dije, vamos a buscarle un nombre que se entienda. Fitness todo el mundo lo entiende como ejercicio.
Claro.
Y neuro de neurona. Entonces es el entrenamiento de las neuronas.
Fantástico.
Así, eso es el neurofitness.
Oye, ¿y es fácil?
Facilísimo. Es que es increíble, por eso me encanta bajarlo a un terreno práctico. Cuando somos tan expertos y tan especialistas, el mundo de la neurociencia es muy complejo de explicar, ¿no? Si yo me pongo a hablar a nivel técnico, no me entenderéis nadie, claro, los que me estáis escuchando ahora. Y dije, ¿de qué manera puedo bajarlo a un terreno donde todo el mundo lo puede aplicar y además aplicárselo a sí mismo con unas técnicas muy realistas, sencillas de hacer? Entonces, lo que yo enseño es, vamos a ver, lo primero de todo es qué es el cerebro, cómo se comporta y cómo funciona a cualquier edad. Y esto es súper importante.
Mira, te lo iba a preguntar, ¿eh? Lo importantísimo, la edad, ¿no, Catalina? Porque estamos a tiempo en cualquier momento.
Todos. Mira, vale, yo entreno a niños de 5 años y entreno a personas de 90. Da igual. Lo importante es que sea, cuando empieces, yo tengo una frase muy potente que quiero que todos los oyentes se queden con ella. Si hoy decides entrenar y empezar a cuidarte, hoy es el primer día del resto de tu vida.
Fantástica.
Ahí lo dejo.
Fantástica. Pues oye, hoy empezamos. Porque, Catalina, la diferencia entre un niño de 4 años y una persona, ahora decías tú, de 100 años, no está en el número de neuronas, ¿no? Sino en estas conexiones neuronales que comentas, ¿no?, en el
me
libro.
Me encanta que lo digas, porque es una cosa que explico muy bien en el libro, porque nosotros nos creemos que cuanto más mayores nos hacemos, nuestras neuronas están peor o hay muerte neuronal. Hay muerte neuronal siempre. Vamos, muerte neuronal hay desde un golpe a una copita, porque una copita de vino te mata 1 millón de neuronas, querida mía.
No. Pero me que digas. No.
A ver, vamos a ver, atención, no pasa nada. Esto es lo más sencillo del mundo. Tenemos 86 mil millones.
Claro.
No pasa nada. Pero lo que sí no quiero es que se ponga una etiqueta al cerebro por la edad. Un niño de 4 años ya tiene conformado una red neuronal exactamente igual que un adulto. ¿Qué diferencia hay? Que el niño de 4 años no tiene experiencia todavía. Esas sinapsis, esa conexión entre neuronas no se ha dado tanto como una persona de 90. Por tanto, una persona de 90 tiene una red de sinapsis tremenda y un niño de 4 todavía no. Y fíjate, hay algo que a mí me encanta decir cuando hablamos de cuidado, ¿no?, de salud, del envejecimiento cerebral, además. Hay una píldora que para mí es la de la eterna juventud, que es la curiosidad. Da igual los años que tú tengas, 4, 40, 30, 20 o 80, si tú quieres estar en constante aprendizaje, curioseando, aprendiendo, tú vas a tener una salud cerebral maravillosa.
Catalina, hablas en el libro, que a mí me ha encantado, y de hecho, claro, es que es como ya el nombre ya llama la atención. Las neuronas Netflix, ¿no?, que siempre salen. Claro, son nuestro bote salvavidas y eso no lo sabemos. A ver, explícanos qué son estas neuronas Netflix.
Súper importantes.
¿Y cómo podemos activarlas?
Sí, mira, son importantísimas. Me encanta llamarlas así para que nadie se olvide. Vosotros imaginaros a vuestras neuronas sentaditas en un sofá, encantadas de la vida, con su cervecita, viendo series. Oye, que están felices, sanísimas, pero no las levanta nadie. Pues ahí es donde está lo que se llama la reserva cognitiva. Por eso, como muy bien has dicho tú, es el bote salvavidas. Es el plan B. ¿Y ese plan B cómo lo hago? Sacando a mi cerebro de mi zona de confort. Cuando yo quiero aprender, quiero investigar, salgo de una ruta que normalmente hago. Simple y llanamente, un paseo que salgas de casa y que siempre haces la misma ruta, en coche o caminando, mañana hazlo por otro lado. Tu cerebro se descoloca y dice, perdón, espera, que no estoy yendo por ahí. Le estás sacando del modo automático. El cerebro es muy vago. Todo lo que puede automatizar para que no le gaste energía y tiempo lo va a hacer. Cuando yo saco a mi cerebro de la zona de confort, ahí le digo a las Netflix, venme a ayudar. Fíjate con qué cosa tan sencilla.
Pero esto es espectacular. Y claro, es lo que tú dices, lo puede hacer todo el mundo,
todo,
¿no?
El mundo.
Y que son cosas y ejercicios, ¿no? Que no cuestan nada y de esta manera entrenamos las neuronas.
Claro, por eso que he querido toda mi investigación plasmarla en un libro muy sencillo.
Muy sencillo.
Sí.
Exacto, Catalina, es lo que te iba a preguntar, porque de alguna manera, claro, es lo que hemos empezado diciendo, el cerebro, el órgano más complejo que tenemos, ¿no? Y lo explicas aquí en Neurofitness de una manera
súper sencilla.
Que llega a todo el mundo.
Sí, y que
¿no?
tú lo puedes entender, tengas conocimiento o no.
O no.
La gente que tiene conocimiento pues le da como más herramientas y la gente que nunca en su vida ha leído de cerebro lo entiende todo genial.
Me gusta también porque hablas que nosotros podemos ser nuestros arquitectos de nuestro cerebro.
Sí, y esto tiene mucha explicación.
Explícanos.
Toda mi base, yo he estudiado muchísimo a don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, justamente el médico que descubrió las neuronas, ¿no? Y él hablaba de que somos los escultores de nuestro propio cerebro si queremos. Y esculpir es una palabra preciosa porque esculpir es dar forma, ¿no? Es darle ese momento de mimo. Y yo dije, vale, somos los escultores y ¿cómo podemos hacer que eso llegue a más? Y ahí es donde entra el neurofitness. Entonces yo ahora digo, igual que don Santiago dijo que somos los escultores, yo digo que somos los arquitectos. ¿Por qué? Porque en función de nuestro momento presente, y nunca mejor dicho, porque lo que hemos vivido nos da un vuelco, o sea, nuestro momento presente ahora no tiene nada que ver a lo que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Pues nuestro momento presente, el ahora, es lo único que el cerebro puede realmente intervenir. O sea, tú lo que sí puedes cambiar no es tu pasado, ni tampoco tu futuro. ¿Cuántas veces estamos pensando en cosas de futuro? Que no pasan nunca, encima sí. Malas siempre. Pero yo el presente sí lo puedo arquitecturar, ¿vale? Y por eso yo digo, yo puedo tener una casa y de repente ampliar el baño, cambiar la cocina o estar en un chalet y quererme ir a un piso. No pasa nada. Y eso el cerebro lo puede hacer. Ese es nuestro superpoder.
Escúchame, en el libro también hablas, pero por cierto que no lo hemos dicho, es de la editorial Alienta, este Neurofitness, descubre lo que tu cerebro puede hacer por ti, de Catalina Hoffman, que la tenim aquí a Radio Estel. Ara mateix, i clar, volem aprofitar i fer-li tantes preguntes perquè no sabeu el que sap la Catalina. En el libro hablas que a la edad de 40 años, ay Catalina, que nuestro cerebro entra en una etapa de consolidación.
Sí. No de crisis.
No es la crisis de los 40.
Fuera crisis.
¿Eh?
La palabra crisis para el cerebro no existe.
¿Cuál es la vida? La vida de nuestras neuronas.
Eso es maravilloso. Mira, igual que a los 30 madura, hasta los 30 no madura.
Sí.
Ahí va. Que eso es muy fuerte, pero la gente dice, es imposible. No, hasta los 30 no madura el cerebro. A los 40 el cerebro está creado para decir, hasta aquí he llegado. Es decir, a nivel cognitivo, yo ya he aprendido todo lo que tenía que aprender, biológicamente hablando. Que esto es muy importante. Entonces tu cerebrín dice, bueno, ya estás muy bien. Y así, de 40 a 160 años de tu vida, ya arrancarás. ¿Perdona? Y esto es lo que hemos pensado toda la vida, que ya no podemos mejorarlo. Y aquí llega vuestra Cata Hoffman y dice, ni de coña, vamos. Esto pipa, ¿qué? 60 años de tu vida no vas a poder hacer que tu cerebro mejore siempre.
Claro.
Pero vamos a ver dónde está escrito eso. Claro, es que hace 50, 60, 70 años a los 40 eras muy mayor.
Claro.
Hoy en día eres muy joven.
No.
Entonces esa fase de consolidación, el cerebro interpreta que está muy bien como está. Y las Netflix nunca se activan. En cambio, si tú sigues entrenándolo, el cerebro mejora siempre. Siempre es siempre. Yo no tengo ni un caso en mis 22 años de práctica que no haya mejorado en algo.
Escúchame, y estas neuronas que tú decías, que ahora a mí me has traumado, con una copita de vino.
Siempre que lo digo, todo el mundo se pone la piel.
Nos quedamos
de
con eso,
pero
¿eh?
No,
¿cómo somos? Pero escúchame.
Pero son 86 mil millones.
Claro, tenemos un montón, pero bueno, claro, a ver, no. A ver, claro, es que son muchas, pero entonces, esas neuronas que matamos,
sí,
¿no? Con la copita
con
de vino que poníamos,
cosas,
con
sí,
mil cosas, ¿eh? Porque decíamos la copita de vino, no se pueden recuperar.
Ahí voy, no se recuperan, pero sí hay un plan B, que es lo que se llama la recarga neuronal. como esos 86.000 millones de neuronas no las utilizamos todas, cuando tú de repente empiezas a entrenar las Netflix y las sacas de su zona de confort, se van creando nuevas sinapsis, nuevas rutas, entonces recargas. Entonces ese millón de tomarte una copita que ya no están, se vienen y se recargan con otro millón que estaban ahí de pachorra en el sofá. Entonces ya lo tienes. Por eso no pasa nada. No pasa nada.
Catalina, yo te quiero tener de bolsillo. Escúchame, hay un momento... Claro, es que planteas muchas preguntas que claro, son muy del día a día. Como, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos vamos esto? Y nos vamos a dormir, hay ese pensamiento recurrente que no nos deja... Y más, mira, tú decías durante la pandemia, madre mía, que, o sea, es que la gente no podía... sufría de insomnio.
Mucho.
Tú tienes...
Yo trabajo muchísimo el
aquí
sueño.
Aquí en Neurofitness...
Ahí vienen, técnicas.
Una técnica para... Explícanos un poco. Haznos un poco de avance.
A mí eso me encanta, mirar. Lo que quiero todos los que me estéis escuchando que me digáis, tengo problemas de sueño ahora o los he tenido toda la vida, que sepáis que entrenando eso se pasa. Yo tengo casos de 32 años, personas sin poder dormir y hoy en día están durmiendo. Impresionante. ¿Por qué? Se hace lo que se llama la rueda de pensamiento fijo y los pensamientos es lo que tienen. Tú imagínate que te vas a dormir y es como si de repente tu cerebro fuera una piscina llena de colchonetas. Y esas colchonetas son pensamientos negativos. Y te viene todo de golpe porque de noche parece todo más grande. Entonces tu cerebro se queda con esa copla y está bum bum, no te deja. Tú no puedes dormir. El cerebro por la noche es cuando más curra, ¿eh?
Es que es lo que te iba a decir, ¿no? Es cuando...
Más trabaja de todo el día. O sea, nuestro cerebro no descansa jamás, pero por la noche es cuando tú te duermes, el cerebro se despierta. Ahí te lo dejo todo. Entonces, hay una técnica que se llama las sesiones de soñar, que lo que te permite es, mediante la escritura es el salvavidas del cerebro, pero escritura a mano. No en un mensajito ni en un ordenador.
No, a mano.
¿Vale? Vale. Y yo en el libro hablo mucho de escritura consciente y subconsciente porque hay una técnica espectacular en neurofitness que se llama las podas neuronales artificiales. Tocata.
A ver, vamos a quedarnos con este concepto.
Es esto?
¿Podas?
Neuronales.
Neuronales.
Como cuando tú podas un arbolito.
Como por ejemplo.
Una plantita.
Como lo hacemos.
Un bonsai. Tú recortas. Pues el cerebrín es lo mismo. Exactamente.
Cuéntanos.
Tú vas recortando rutas, o sea, lo que son las sinapsis, las neuronas, es como tú imagínate un bosque, porque a Ramón y Cajal le encantaba, entonces todo le pone nombres así, y podas lo puso él. Entonces tú imagínate un bosque que es justamente tu red neuronal y que tiene unas ramas conectadas con otras que tú quieres quitarte, que ahí están los pensamientos negativos. Bueno, pues mediante técnicas yo he demostrado, que además ya son demostraciones científicas, que mediante estas técnicas, como es la escritura involuntaria, que se llama la escritura subconsciente, que es maravillosa, y en el libro la explico, tú puedes enseñarle a tu cerebro que esa información que tú no quieres la puedes tirar. Y por la noche hay un sistema maravilloso que se llama linfático con G, que son unos guerreros que llegan por la noche, suben por el líquido cefalorraquídeo, es decir, por nuestra médula, llenan el cerebro y se quitan, eliminan, ese lavado de áreas cerebrales elimina las proteínas nocivas, entonces te limpian. Y tú, si haces esa técnica, luego te limpias por la noche y por la mañana vas poco a poco podando y vas eliminando pensamientos, sentimientos, sensaciones negativas o que no quieres vivir y sentir. Entonces, ahí duermes mejor.
Pues mira, ya lo tenemos.
¿Has visto tú?
Neurofitness. Si voleu saber mis detalles del que está explicando la Catalina, Neurofitness. Escúchame una cosa, ¿y por qué el cerebro tiene tanta dificultad para olvidar? También lo explicas, ¿eh?, en el libro.
Sí, porque el cerebro no olvida. El cerebro sustituye. Oye, querida.
¿Cómo lo hacemos esto?
Mira, hay una técnica preciosa que os la voy a explicar que es muy fácil. Se llama la sustitución de pensamientos. Te imagínate que tengo un run run en la cabeza con algo que me ha pasado. Oye, me he enfadado con mi hermana. Y y me he enfadado. Y qué horror, y de verdad. Y mira que me dice, mira, porque así somos, ¿no? Y vamos, y no sé qué, y le vamos dando ahí muchísima prestancia. Hay una parte que se llama la amígdala, que está ahí on fire dándolo todo, diciendo, venga, más, dame más caña. Si yo en ese momento, a ese pensamiento negativo, pienso en ese instante en un pensamiento positivo, por ejemplo, a mí que me encanta el mar, pienso en el enfado con mi hermana, bueno, voy a pensar en el mar, en una puesta de sol. Vuelvo otra vez, vuelvo a pensar en el mar. El cerebro dice, oye, Cata está pensando mucho cuando piensa en esto. ¿Cuál de los dos pensamientos me interesa? El que menos energía consume, que es el positivo. El 70% de la energía de un negativo lo tiene el 30% un positivo. Es decir, la energía es muchísimo mayor cuando estás de malas.
Dándole,
y te agota.
¿No?
Entonces llega un momento en el que está calibrando y como es muy vago, nuestro querido cerebro dice, pues yo me quedo con el que menos esfuerzo me dé. Y se queda con el positivo y ya está.
¿Y ese es el momento eureka que también explicas?
Sí, eso es un momento alucinante.
Me encanta.
Sí, es que es un momento wow. Es un momento de que ya no lo tengo, que ya no me siento mal, que ya no lo pienso, que de verdad se ha ido. Y de verdad se va.
A mi m'ha hecho gracia porque, claro, la Catalina en aquel llibre Neurofitness ens ha explicat doncs, tots aquests exercicis, no?, per ajudar en aquests moments doncs, que tinguem aquest pensament negatiu, que no ens podem treure del cap, que no podem dormir. Siempre destacas casi todos los ejercicios escribir con el mismo color.
Sí.
¿Por qué?
Y en blanco, en papel. Blanco, sin rayas, ni cuadrados, ni dibujitos. Porque los ojos son parte del cerebro. Nosotros pensamos que los ojos es un órgano del sentido y ya está. No. Cuando tú hablas del cerebro, los ojos están integrados y los nervios ópticos son fundamentales para la información del cerebro. Entonces, si yo pinto sin distracciones, con un color, y en blanco, sin nada, siempre voy a hacer que la técnica sea muchísimo más efectiva.
Mira, escúchame, también nos hablas que nuestro cerebro, claro, es que nos dona también unas dadas impactantes. A mí me ha impactado que la Catalina explica el libro que el nuestro cervell genera, Catalina, entre 60 y 70 mil pensamientos al día.
Al día,
escúchame, pero esos pensamientos, a ver, obviamente, los tenemos nosotros, pero ¿quién los da? Pues ¿Cómo funciona?
Me arrebata tu pregunta. Porque nosotros siempre pensamos conscientemente, es decir, ahora todos me estáis escuchando, prestando mucha atención, tú y yo nos estamos viendo, estamos prestando atención. Eso es nuestra corteza cerebral. Pero la corteza es como la carcasita. Pero tenemos todo lo que es subcortical, que es el pensamiento subconsciente. Tenemos muchísima información en nuestro cerebro que no tenemos ni idea de que tenemos, que vamos toda nuestra vida almacenando. Y el caso es que no nos acabamos de sentir bien. Lo tenemos todo, pero no acabamos de ser felices. O al revés, por todo lo vemos un drama y no entendemos por qué. Porque hay mucho almacenado que tenemos que sacar. Y claro, tú ten en cuenta que son diariamente 60, 70 mil pensamientos y un 70% son negativos, de serie, de base. Todos los seres humanos nacemos así. Y solo tenemos un 30% positivos. Claro, la balanza, ahí es donde el neurofitness te ayuda a equilibrar eso.
Se nos acaba el tiempo, Catalina, no perdona, escúchame, has desenvolupado, que yo te lo quería preguntar, tu propia plataforma, decíamos, de formación, y aparte tu propia página web, ¿no? El Club de Neurofitness.
Eso es maravilloso.
Donde muchísimas personas entrenan su cerebro.
Miles de personas, además es completamente gratuito. Yo he querido dar muchísimo contenido de valor, entonces me podéis en las redes sociales encontrar, como tú muy bien dices en la web, yo compongo música para el cerebro, está en abierto en todas las plataformas de música, meditaciones para que tu cerebro se calme. Y el club es muy especial porque tú recibes todos los días un ejercicio y un video explicándote cómo es tu cerebro. Todos los días.
Fantástico.
De tu vida. Y simplemente te registras y es gratis porque quiero que todo el mundo aprenda a cuidar su cerebro.
Por tanto, mira, va, para cerrar ya la entrevista, Catalina, esos, por favor, 1000 consejos que nos dirías para empezar y acabar el día bien.
Sí. Primero de todo, la hidratación. De verdad, el agua es básico, el cerebro es agua en un porcentaje altísimo. Si no tenemos una buena hidratación, nuestro cerebro no funciona bien. Segundo paso, la inspiración por la nariz. Es decir, para que el cerebro reciba alimentos a través del oxígeno, tienes que coger aire por nariz y soltarlo por la boca como si soplaras una vela. Eso se llama micro recargas neuronales. Si esto me lo haces a lo largo de todo el día, tu cerebro va a estar
fantástico.
Increíble.
Vale.
Porque la sangre transporta nutrientes y oxígeno, y entonces le va a llegar, ¿vale? Lo tercero, silencio neuronal, os lo decía antes, que es la única forma que el cerebro de verdad descanse. No haciendo una actividad que te guste descansa, no. Ahí te relajas, que está muy bien. Pero que descanse, y el silencio neuronal, ¿cómo lo consigues? Con una mini meditación de estas de 6-7 minutos, poniéndote una música, cerrando los ojos, simplemente escuchando el silencio, que es súper importante, unos minutitos al día. Ahí es donde el cerebro descansa. Entonces esa es la base. Y luego, por favor, os pido que todo ese rum-rum que tenemos en la cabeza negativo, no te lo quedes en tu cabeza, escríbemelo. Hoja en blanco
la
y te pones a escribir,
¿eh?,
como
decías,
si no hubiera un mañana. Y no estoy hablando de querido diario, te cuento cómo me ha ido
el
día. No, estoy fatal, estoy triste, estoy enfadado, no entiendo por qué. Suéltalo, porque tu cerebro se entiende que no se lo tiene que guardar y vas a, vamos, ganar muchísima calidad de vida.
Catalina, te prometo la última.
Ya, claro, y feliz.
Momento de estrés, ¿qué hacemos?
Por favor, en el momento de estrés, además en el libro hay una técnica espectacular.
Que lo explicas muy bien.
Que es una técnica de activación del timo para el sistema inmunitario del estrés.
Y no es un timo, ¿eh?
Y no es un timo, es una glandulita que tenemos en el centro del pecho, al final del esternón. Que no notamos, ¿eh? Pero ahí está.
Pero
debajo.
Está
debajo.
Y tiene su función.
Hombre, ya
explícanos.
Equilibrarte. Todos tenemos estrés diariamente. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es, hay una palabra mágica que es la palabra calma. El poder de la palabra en el cerebro es espectacular. Os pido, por favor, que no os habléis mal. El estrés para el cerebro es autoexigencia. no es tener mucho trabajo. Cuanto más te exijas, tu cerebro más sufre y más se inflama. Por tanto, respiras como os he enseñado, te dices, en mi caso, Cata, calma, todo está bien, y tu cerebro cambia inmediatamente.
I escolteu-la. És que clar, ja amb la seva veu, jo ja la palabra calma la tengo, bueno... Catalina Hoffman, escriptora, conferenciant, divulgadora i creadora dels mètodes Hoffman i Neurofitness. Si voleu saber més, llegiu-la amb aquest llibre de l'editorial Alienta, Descubre lo que tu cerebro puede hacer por ti, Neurofitness. Ha sido un placer, Catalina.
Igualmente, querida.
Que
placer.
Vaya muy bien.
Gracias.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la dona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Demano la paraula.
Tornem a estar aquí després de la pausa publicitària. Ara, dos minuts, que passen de 11:45 del matí. Montserrat Pi, Bernat, bon dia.
Bon dia.
Quina paraula demanes avui?
Avui demano una paraula ben primaveral.
Uns no em toquen per les espines, saben que els meus colors sempre deixen ferides. Pobrets, no ho poden evitar. Si el que vols és la flor, t'hauràs de punxar.
Té un tros de veu, aquesta dona, que sap greu tallar-la i
no,
tot,
i tant,
eh? Elena Gadel.
Preciosa.
Per
preciosa.
Tant, la paraula avui...
És la Rosa. És la Rosa.
La Rosa. Clar, avui és de molta actualitat.
Sí.
Per cert, és la paraula que demanes avui, però serà la paraula d'actualitat de demà.
De demà, exacte.
Dia de Sant Jordi, no?
Exacte, demà la Rosa i el llibre. Doncs jo agafo la Rosa. Avui mirarem fins on ens porta aquesta paraula.
Avui sí, que afirmo rotundament. Que ve del llatí, claríssimament, eh?
Excel·lent, Mercè. Potser és perquè vas arribar a fer l'assignatura de llatí.
Sí.
Jo també, sí. Molt bé.
Sí. Jo sóc de les que encara vaig fer una mica de BUP. Una mica, dic, perquè vaig fer batxillerat, però vaig fer primer i segon de BUP.
No, jo vaig fer tot. Doncs sí, tots els que vam passar, ni que fos per una sola classe de llatí, ens vam quedar amb la cantarella aquella del rosa, rosa, rosam, rosae, rosis, rosis, que és l'exemple de la primera declinació que s'ensenyava.
Però llavors, ja en llatí volia dir rosa?
Sí, ja en llatí significava aquesta flor, la rosa, que és considerada, jo diria que mundialment, la reina de les flors. I fixem-nos que és una paraula que no ha estat alterada. La diem igual avui que com la deien els antics romans. Però què és una rosa?
Jo cantava així de Mecano, no?
Exacte.
Una rosa és una rosa, és... Punts suspensius, pibernats,
sí,
sisplau.
Sí, una rosa és una rosa, és una rosa. Saps que aquesta cançó del grup Mecano està inspirada en un vers que forma part d'un poema d'una autora de principis del segle XX que es deia Gertrude Stein?
No ho sabia.
I que va fer molta fortuna i encara avui se cita a Rose is a Rose is a Rose, que ve a dir que les coses són el que són, que una cosa és... Ai, que una rosa és una rosa. I ja que hi som, avui no puc deixar d'anar de la llengua a la literatura, perquè aquesta rosa que avui ens ocupa és un motiu literari etern, que recorre tot al llarg de la literatura ja des dels poemes llatins, un tòpic literari que en diem.
A veure, un moment. O sigui, Montse, pels que fa anys que no estudiem literatura... Explica'ns, què és això del tòpic literari?
A veure si ho sé explicar bé. Saps el tema per excel·lència que ha fet gastar més tinta als escriptors?
L'amor, suposo, no?
Exacte.
Té punts, eh? Sí.
Doncs un tòpic literari és un tema de la literatura universal que inquieta els humans de qualsevol època o indret. Una metàfora que s'inventa un primer poeta i és tan bona que els autors que li venen al darrere consideren que l'han de fer servir, que l'han d'imitar. A veure, a tu et sona allò que, si jo et dic carpe diem?
Sí, és el que quan volem dir, no? Aprofita el moment.
Exacte, doncs has de saber que hi ha un altre vers que potser no ha fet tanta fortuna, però que ve a dir el mateix, que diu Coligue virgo roses, que traduït exactament seria Cull donzella la rosa. Un vers que el va escriure per primera vegada un poeta llatí al segle IV que es deia Ausoni, dècim magne Ausoni. I aquest vers, igual que el carpe diem, ve a ser una invitació a agafar i retenir la rosa, agafar la joventut abans que el temps ens prengui els millors anys.
Carà, que poètic, Montse, t'està quedant,
És que és molt bonic. Doncs aquest tòpic l'han fet servir molts autors posteriorment, des de Shakespeare fins a Garcilaso de la Vega i moltíssims altres al llarg de la literatura universal. Per tant, una rosa és una rosa i és molt més. I ara tornem a la llengua, ja veuràs.
Va, tornem-hi, perquè què fem amb la paraula rosa en català?
Doncs mira, evidentment d'entrada la paraula rosa designa la flor del roser. I de rosers ja sabem que n'hi ha de tipus infinits.
Clar, sí, perquè és veritat. Aquí a Barcelona, de fet, a veure, jo crec que el roserà, no?, del Parc Cervantes, per exemple,
sí,
que és així,
sí.
Ho dic bé, que cada any celebra la festa del roser
sí.
I, com bé deies, n'hi ha de tot tipus.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día.
Això mateix, tenim varietats de rosa. La rosa de 100 fulles o alexandrina, la rosa boscana, la rosa de pastor, la rosa de Sant Ponç, una que es diu rosa de tot l'any. Sí, la rosa de vellut, la rosa englantina, que englantina, no sé si et recorda, que aquest nom designa la flor que es donava als Jocs Florals Catalans. El primer premi,
Eres
la rosa,
sí.
Li deien l'englantina. També hi ha la rosa de vinya, la rosa mosqueta...
I mirarà que ho has dit, aprofito perquè el dia de Sant Jordi, en un carrer de Sarrià, del barri de Sarrià de Barcelona, que em fa molta gràcia, es diu el carrer Avió Plus Ultra, hi ha una exposició de tots aquests tipus de rosa.
Ah, mira, molt bé.
És molt xulo, saps?, fer aquesta passejada, si en teniu ganes i voleu pujar fins a la zona alta.
Hi
ha aquest carrer Avió Plus Ultra, on allà és bueno, una persona que sap, però molt, 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 molt de roses.
Perfecte.
És la flora de Sarrià, que tothom la coneix, i fa aquesta exposició, i clar, veus en tot el carrer, al llarg de tot el carrer, totes aquestes flors, aquestes roses, amb els diferents colors, perquè clar, ja tenen aquesta simbologia, la rosa de l'amistat, la rosa de la passió, no? Els tipus d'amor.
Molt bé, doncs m'apunto, i tant.
Però, mira, aquesta última que deies, la rosa mosqueta, a mi em sona per això de la cosmètica.
Exacte, sí, a mi també, no?, que s'utilitza molt amb cosmètica, la rosa mosqueta. Molts tipus de roses. I també molts tipus d'altres flors i plantes que no són pròpiament una rosa, però que s'hi assemblen. Hi ha la rosa de Jericó, la rosa de Sant Jordi, la rosa de Santa Clara, la rosa mística, tot això ho he buscat. Són o plantes o flors que no són ben bé roses, però que duen el nom de rosa. I m'aturo aquí perquè la llista és llarguíssima. Però, més enllà de la flor, amb la paraula rosa, també designem altres coses.
Ah, sí? A veure, digues quines. Sí.
Doncs mira, saps les crispetes?
Sí, home.
Les palomites, sí. En castellà. Doncs en català, a part de crispetes, es poden dir rosetes o roses, que és el gra de blat de moro esclatat per l'escalfor del foc, i si penses té sentit.
Clar, perquè sembla com una rosa, és veritat.
Una rosa esclatada, sí, sí. Amb rosa també designem una malaltia, la rubeola o xarampió.
És veritat.
Que és una malaltia febril, infecciosa, que ataca els infants i que es caracteritza perquè els surten taquetes vermelles per tot el cos, taques en forma de rosa.
I, Montse, una pregunta. La rosassa de les...
Rosassa. Sí.
Em costa, eh?
Sí, una mica.
De les esglésies també vindria de la rosa?
Sí, exacte, doncs sí, la rosassa, que és aquella obertura a les façanes de les esglésies en forma circular, amb aquells vitralls tan bonics, ve de rosa, perquè, de fet, és correcte en català tant de dir-ne rosassa com rosa, i ens remet, efectivament, a la forma de la flor. Eh? A veure, més roses. Tenim...
Déu-n'hi-do, eh?, amb la paraula rosa.
Sí, tenim la rosa dels vents,
sí.
O la rosa nàutica, que és aquella que tothom té al cap, no?, la forma que té per indicar d'on bufen els vents.
Que tu saps on està la rosa dels vents.
La rosa dels vents on està? A veure, il·lustra'm, perquè
veure,
ho veig saber, però...
A veure, on pot estar?
Aquí darrere teu. És el símbol de Radio Estel, la rosa dels vents.
Els oients ara no ho veuen, jo li estic fent així, m'estic...
Assenyalant-me,
posant-me el dit a mi mateixa, està a prop de Torà.
Està a prop de Torà.
Està a Pinós, perquè es considera que és el centre de la Terra.
Veus?
I allà hi ha la rosa dels vents.
Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs, a veure, més coses per explicar-vos, Tinc més coses. Fem servir la paraula rosa per complementar els noms. Fixeu-vos, tenim el color rosa o directament el rosa. No la rosa, sinó el rosa per designar el color rosa.
O, mira, ara m'ha vingut al cap la salsa rosa.
Ah, molt bé, sí, exacte, no? Diem així aquesta salsa pel color rosat que té, efectivament, però és que també la paraula rosa la fem servir en sentit figurat, diem, per exemple, la premsa rosa, que és aquella de la premsa del cor.
I ja per anar acabant, Montse, frases fetes, que en tenim o què?
Sí, sí, en tenim, però abans dels refranys, que m'ho havia descuidat, primer... Tots sabem que rosa també és nom de dona, que consti, que no, que això també ho volia indicar. També fixem-nos que diem expressions amb la paraula rosa. Diem, això és un camí de roses, quan vull dir que és una cosa plaent i fàcil de fer. També podem estar frescos com una rosa, que estem eixerits i ben desperts, oi? O bé, conservar-nos com una rosa en remull. Potser aquesta no s'utilitza tant i a mi em fa una mica de riure, però el que vol dir és que...
Però has de dir una rosa en remull.
Sí, és que a mi em sona... A mi diu aquí que ho hem de prendre en sentit positiu, però a mi no m'hi acaba d'encaixar. El sentit que diu el diccionari és que conservar-se com una rosa en remull vol dir que encara que tinguis una certa edat, doncs mira, estàs prou bé, no?
Estàs com una rosa.
Sí, exacte. En català també podem fer cara de rosa o tenir una rosa cada galta, però en sentit de fer bona cara.
Clar, cara de rosa és que tens aquests fogots, no?, que et marquen a...
Sí, però també vol dir que vens amb una cara alegre i desperta i neta i saps...
La que faig jo cada dia.
Ah, exactament, a les 6 del matí, aquí. També podem dir, mira, aquest ha sortit amb una rosa, quan vol dir que d'una situació n'ha sortit triomfant. És a dir, que tot és força positiu amb la paraula rosa. I ara els refranys. El primer... El color de rosa, l'amor s'hi posa. Aquest es diu quan...
És molt clàssic,
És molt clàssic, oi? Ai, sí. Vas de rosa, que l'amor s'hi posa.
Sí, sí.
Bueno, és per lluança del vestit de color rosa. Un altre. Ja sap ben bé la rosa en quina mà es posa, que vol dir que una persona és sempre conscient del que fa. Ja sap ben bé la rosa en quina mà es posa. Però mira aquest. Aquest sí que no és tan positiu. Primer tot són roses i flors, després tot són penes i dolors. Es diu referint-se a les unions familiars, que al començament van ben avingudes, però després s'hi sol ficar la discòrdia.
I ja per acabar, ara sí, i recordeu, i amb això m'acomiado, la rosa d'abril en val per mil.
Montse, bon Sant Jordi.
Igualment, que tingueu molt bon programa en directe des de la Rambla de Catalunya.
Sí, no sé si coincidirem, no? Perquè estareu per la tarda.
Vindré a veure-us, però a la tarda.
A la tarda, no... el Toni Marín.
Exacte, sí, sí, sí.
Anirem recordant aquest horari d'aquesta programació especial. Demà a Ràdio Estel surt al carrer per celebrar el Sant Jordi. Nosaltres, a l'equip del magazín, estarem de 10 a 1. A la 1, ai, Miquel Mercadal, que estarà en un especial Trotamundos, fins a les 3. I a partir de les 3 fins a les 6, Toni Marín, que és quan molt probablement coincideixis amb el Toni Marín, tot el seu equip, i a partir de les 6 per arrodonir aquesta dia de Sant Jordi al carrer, tindrem a Rafa Sanahuja amb els camins fins a les 7 de la tarda. Estarem a Rambla Catalunya 115, si no m'equivoco. Rambla Catalunya 115, eh? Olga Vallejo, allà
115, confirmat. Xanf... amb Rosselló.
Xanfram... m'agrada la paraula, xanfrà amb Rosselló. Doncs estarem allà vivint el Sant Jordi, per tant, vine, que segurament, doncs, bueno, seràs còmplice de moltes sorpreses. Autors, tindrem roses, tindrem llibres, què més tindrem? Tindrem a la Caselles, per cert, que abans...
rondant amunt i avall, sabrem com és l'origen de la història de Sant Jordi. Si sempre s'ha celebrat el 23 d'abril.
Exacte, perquè tindrem el Carme Niu, tindrem a la Cultureta, de l'Eugènia Güell, que ens destacarà els actes culturals més destacats de tot Catalunya, no només de la Superilla, eh? També anirem cap a Girona, Tarragona i Lleida. I després...
Laura Ferran.
Laura, l'olor de tinta, a partir de les 12, doncs estarà també en una entrevista molt, 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 molt especial. Per cert, la Caselles, li haurem de dir primera hora del matí si s'ha de posar catiusques o bambes, eh? Depèn del temps.
Esperem que bambes. Confiem.
Olga Vallejo, estàvem parlant ara de l'amor, dels tipus de rosa, dels tipus d'amor. Ai, l'amor mal entès del cinema.
Està farcit. És increïble. I el més curiós és que tornes a sentir diàlegs i penses, si jo no m'havia adonat quan havia vist aquesta pel·lícula.
En parleu ara, no? El Matrícula Oberta?
Sí, sí.
Matrícula oberta.
Quan passa un minut de 3:15 al matí a Ràdio Estel, doncs obrim matrícula per aprendre, per seguir aprenent i per parlar d'educació amb la Berta Aznar, que és mestra d'educació primària i psicòloga, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Molt bon dia, Berta.
Hola, molt bon dia. Encantada de tornar a ser aquí amb vosaltres.
Sí, avui estem a la distància, però connectadíssimes, com sempre, sí. I seguim parlant amb tu de coeducació, d'estereotips sexistes i de l'amor malentès, la idea aquesta de l'amor romàntic que ens han venut des que som petits. Ja vàrem fer una repassada a clàssics de l'univers Disney que reprodueixen missatges i estereotips que estan molt lluny de la coeducació, de fomentar la igualtat entre homes i dones, com per exemple la Blancaneus, la Sireneta, la Ventafocs, la Bella Dormer... Bé, és una llista infinita. I avui deixem l'animació i ens fixem en un cinema que ja no és infantil. Qui sigui molt fan de Grease segur que l'ha reconegut. És el personatge de l'Olivia Newton-John que està cantant en John Travolta. Hopeless Lily Dot, devoted to you, completament enamorada de tu. I li diu coses com no em puc oblidar de tu, saps que sóc una tonta a la que no li importa seure i esperar-te. No veus que no tinc cap altra cosa al cap? Estic completament enamorada de tu. Des que em vas fer fora del teu costat no sé què fer, m'estic tornant boja. No sé, Berta, aquesta hauria de ser l'actitud o potser ara l'Olivia Newton-John al 2022 cantaria una altra cosa?
Mira, hi ha una cosa que és certa, que és que en la fase d'enamorament sempre hi ha un cert component d'idealització de l'altre i aquesta necessitat d'estar al seu costat, que això ens fa comportar-nos d'una manera estranya, diguem-ne. Però... evidentment, d'això també depèn de la personalitat de cadascú i també té molt a veure amb aquelles experiències prèvies amoroses que haguem tingut. I no només parlo a nivell d'experiències amoroses de parella prèvies, sinó també amb les nostres figures d'aferrament a la infància, que essencialment són la mare i el pare, no? El que és important és que aquesta idealització inicial i aquesta necessitat d'estar amb l'altre a poc a poc es vagi gestionant d'una manera cada vegada més madura, més adulta, i que es vagi apropant més a una visió, diguem-ne, més realista de la situació i de l'altra, no? En aquesta cançó que la Sandy està dient, m'has deixat, m'has fet fora del teu costat, aquesta capacitat de poder veure d'una visió, no?, més realista, més madura, de dir, si l'altre m'ha deixat, m'ha abandonat, potser que jo tingui un paper actiu també en aquesta relació, doncs això donaria peu a un tipus d'actitud més adulta, com si diguem-ne, no? menys adolescent. I això seria l'òptim. Per tant, diguem-ne que en certa manera s'entenen alguna de les coses que està comentant aquí, que està cantant la Sandy, però per altra banda hauríem seria esperable un comportament una mica més adult que pugui ajudar aquesta noia a separar-se.
Sembla que el cinema, moltes de les pel·lícules romàntiques, comèdies romàntiques, no ens han ajudat gaire a posar-hi seny i a entendre d'una forma més sana l'amor i l'enamorament, perquè hi ha moltes que reprodueixen els contes de fades i una que ara segur que tothom la té al cap és Pretty Woman.
Vivian, ¿qué es lo que quieres?
Cuando era pequeñita, mi madre me encerraba en la azotea cuando me portaba mal, que era muy a menudo. Y yo me imaginaba que era una princesa encerrada en una torre por una reina malvada. Pero de pronto llegaba un caballero, galopando sobre un caballo blanco con sus colores al viento y desenvainando su espada. Y yo le hacía señales y él trepaba por la torre y me rescataba.
Y dime, ¿qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató?
Que ella le rescató a él.
Al final, la Julia Roberts sí que té el seu príncep que no és blau, que no munta a cavall, però que en lloc d'alçar una espasa, doncs ho fa amb un paraigües, Pretty Woman, que sembla que després de veure la pel·lícula, bé, potser aquí al final, no?, diu ella lo salvó a ell, però sembla que hem d'estar esperant aquell príncep blau que potser no ens ha de solucionar la vida.
Sí, exactament. En certa manera, totes les dones estem condicionades per aquesta figura, no?, que des de petit ens han presentat com el príncep perfecte que ens salvarà. Però els prínceps blaus està clar que no existeixen i tampoc les princeses perfectes. No? Existeixen persones amb virtuts i amb defectes que cal conèixer i per això fa falta temps. I, per tant, és important aquesta necessitat inicial que comentava abans tan forta d'estar amb l'altre, perquè això és el que ens permetrà conèixer l'altra persona i a poc a poc tenir una visió més real i més madura de com és l'altre. Aquesta visió idealitzadora del principi ha de donar pas cada vegada més al que seria una visió realista de com és l'altre. I a vegades això costa. Hem de vigilar que l'amor, no? Això que aquesta frase que es fa servir tant, l'amor és cec, no vigilem. L'amor no hauria de ser cec. Pot encegar una mica al principi, però a poc a poc ha d'anar transformant-se en una altra cosa. I respecte a això que deies del príncep blau, està clar que no hem d'estar esperant trobar el príncep blau que ens salvi i ens aporti la felicitat absoluta, perquè ni és real ni ens ajuda a crear-nos aquestes expectatives. Després d'aquesta pel·lícula també podríem aprofundir, no?, amb aquesta idea de príncep blau, el Richard Gere, el paper que fa, bueno, doncs no deixa de ser al final una persona, un home que està comprant sexe, que està per tant participant en el que és fomentar la prostitució de la dona, que sabeu que doncs, és una de les grans llacres del nostre món encara a dia d'avui. Hi ha milions de dones esclavitzades per això, no? Vull dir que aquest és un altre tema en el que podríem entrar també.
Potser
però,
un altre
bueno,
dia, no?
En el de l'amor, un altre dia, exactament.
Clar, és que la ficció ha reproduït uns models que donaven per bones unes relacions on la possessió estava normalitzada, com per exemple una pel·lícula que segur que molta gent, quan diem El diario de Noa, dirà, oh, quina història d'amor tan bonica.
¿Te quedarás conmigo?
¿Quedarme contigo? ¿Para qué? ¿Para estar siempre discutiendo?
Eso es lo que hacemos. Discutir. Tú me dices cuando soy un maldito arrogante y yo te digo cuando das mucho la tabarra. Sé que no puedo herir tus sentimientos porque tienen un promedio de 2 segundos de rebote y otra vez vuelves a la carga.
¿Entonces qué?
Pues que no será fácil, va a ser muy duro. Tendremos que esforzarnos todos los días y quiero hacerlo porque te deseo. Quiero tenerte para siempre, tú y yo, todos los días.
Quina barreja de coses, no, Berta? Podríem pensar que està molt bé, te quiero, però quiero tenerte... No, passa, no?, la línia a vegades que dius ui, 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 anaves bé, anaves bé, anaves bé, i t'has passat de frenada. Com hauria de ser una relació de parella saludable?
Doncs una relació de parella saludable hauria de ser una relació, diguem-ne, per entendre'ns, equilibrada i simètrica. I en aquestes relacions sempre existeix un component, no? Una certa dosi de... Hauria d'existir una certa dosi d'admiració de l'altre, també de cura de l'altre, i també fins i tot de dependència, però no malentesa, i una dosi petita, no? de tenir en compte l'altre. Però, evidentment, si aquesta admiració, aquesta cura o aquesta dependència de l'altre és excessiva, o solament va en una direcció, ens trobem davant d'una relació que no és saludable. A més, aquests rols, els rols dels dos membres de la parella, haurien de ser intercanviables. És a dir, jo et cuido a tu, però tu també em cuides a mi. En el moment en què tu necessites que jo et cuidi perquè s'està donant una situació o estàs passant per un moment complicat, jo et cuidaré, però quan jo ho necessiti, tu també m'hauràs de cuidar. No? Si no és així, si aquests rols no són intercanviables, si aquestes dosis d'admiració, de cura i de dependència són exagerades o van només en una direcció, estem caient en una relació que és molt poc sana i que genera patiment, sense cap mena de dubte.
Ara... podríem estar pensant, bé, són pel·lícules que ja tenen uns quants anys, no? Gris, mitjans, potser una mica més endavant del segle XX, El diari de Noah, Pretty Woman... Però les noves generacions, la gent que ara ja és adulta, però molt jove, també ha vist pel·lícules, com per exemple la saga de Crepúsculo, on hem fet un recull d'aquesta relació que sembla que no compleix gaire els requisits per ser sana.
Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. Pero morir en lugar de alguien a quien se ama me parece una buena forma de acabar.
¿Y si yo no soy el héroe? ¿Y si soy el chico malo?
No lo eres. Es la impresión que quieres causar. Pero en realidad es para alejar a la gente de ti. Es una máscara.
Tú no sabes nada.
Hola. ¿Vas a venir con nosotras?
No, nuestro autobús está lleno. Creo que debería asegurarme de que Bella coma algo, si quieres. Luego te acompañaré a casa.
¿Has estado siguiéndome?
Me siento muy protector contigo.
Así que me has seguido.
Intentaba mantener las distancias, a menos que necesitaras mi ayuda. Y entonces he oído lo que pensaban esos desgraciados. Ya no tengo... fuerzas ni voluntad para mantenerme alejado de ti.
No te alejes.
Berta, podríem dir que Crepúsculo és una bona pel·lícula per veure en família i anar comentant-la, perquè és que ho té tot.
Sí, totalment. Té tots aquests estereotips que creiem, no?, de tant en tant en què pensem que estan superats i realment, doncs, veus claríssimament que no, no? Aquest personatge masculí, soy un chico malo, per altra banda ara et protegeixo, però sóc a la vegada misteriós, aparec i desaparec, i aquest enganxament d'ella cap a ell, de com ha de ser, no?, de com ha de ser l'amor que supera tots els obstacles, que es pot morir per amor, aquest tipus d'idea, no?, de qui t'estima et farà patir, o estimar, no? Això és una frase molt que es diu en castellà, suposo que hi haurà algun equivalent en català, que és amar és darlo todo sin esperar nada a cambio. Aquesta frase és horrorosa. De la teva
quina
parella
por.
Has d'esperar molt, no? Per sí. Això l'has escollit com a parella. Si no esperes res, molt mala elecció has fet. Per tant, això són coses que estan en el nostre imaginari i en el nostre inconscient molt, molt, molt arrelades i, evidentment, el cinema doncs, les potencia, és un reflexe d'aquest imaginari i, a la vegada, doncs, potencia que es vagi... que és un cercle viciós en aquest sentit.
Tot i així, qui ara està arribant a l'adolescència, tot i que Crepúsculo, per exemple, és una saga que ja té anys, és la típica pel·lícula que es torna a posar de moda entre els més joves. Què hauríem de fer? Dir-los no miris això que és horrible? O potser dir-los mirem-ho i parlem una mica a veure què et sembla? Com ho podríem gestionar?
Sí, jo sempre comento, no, que allò de prohibir molt mala solució, sobretot amb adolescents, perquè encara creem més, no, fomentem aquest desig de veure allò que està prohibit. Per tant, no és que s'hagi de prohibir, perquè tampoc, vull dir, és una pel·lícula que es pot comentar amb la família, que es pot parlar, que es pot observar i analitzar des d'una perspectiva crítica. Penso que són pel·lícules que, si les prohibim i no poden, queden restringides a la resta dels seus companys de classe i no poden formar part de veure-ho i de poder-ho comentar amb els companys, doncs ens hi estem fent una mala passada als nostres fills i filles. Però sí que poder-ho comentar a nivell familiar, fomentant el pensament crític, identificant aquests estereotips de gènere, com és aquest personatge masculí, com és la noia, què està passant aquí, tu què en penses, com creus que hauria de ser una relació de parella, això ajudaria molt.
Doncs ho farem, mirarem aquestes pel·lícules i potser també repassarem les que per nosaltres van ser importants en el seu moment per posar-les en context i d'adonar-nos de què és el que realment ens estaven dient amb tots aquells missatges, a vegades subliminals i a vegades super, super evidents. Moltes gràcies, Berta Aznar. Fins d'aquí uns dies.
A vosaltres.
Que vagi
a vosaltres,
bé.
Gràcies. Adéu.
Adéu, bon dia. Menys de 30 segons i serà justament això, al migdia, a les 12. Serà el moment de posar-vos al dia amb els companys informatius i després ja ha arribat l'Helena Neira. Demà és Sant Jordi, farem programa especial des de Rambla Catalunya, si ens voleu venir a veure des de les 10 i fins a les 7. Tota la programació en directe a Rambla Catalunya 115 i ara parlarem de llibres i sèries.
Són les...